La tenim a pocs minuts de Barcelona, s'hi pot anar en tren o en cotxe i només necessitem un dia o un cap de setmana per descobrir-la. Ens estem referint a Sant Cugat del Vallès, una ciutat que ens ofereix propostes culturals, d'oci, de natura, gastronòmiques i també comercials. Per saber tot el que podrem fer si hi anem, parlem ara mateix amb Esther Madrona, que és tinenta d'Alcaldia de Cultura, Educació, Esports i Joventut de la Vila. Esther, bona tarda i benvinguda al Viatge B de RAC1.
Bona tarda, què tal?
Bé, ja queda molt poquet, queda poquíssim per la cursa de RAC1 que enguany se celebra a Sant Cugat del Vallès i jo crec que els participants d'aquesta competició doncs, han de saber que la jornada de diumenge no només ha de ser un dia per córrer, sinó que també pot ser un dia per fer turisme, per fer una escapada per Sant Cugat, no et sembla?
Exacte, jo crec que és una molt bona oportunitat per aprofitar un diumenge amb totes les lletres, no?, i estar una estona al matí corrent aquesta cursa, que ja, de fet, la mateixa cursa ens portarà per alguns dels indrets més destacables de la nostra ciutat, però després queda tot un dia sencer per endavant encara per gaudir de la ciutat, visitant tots els monuments que tenim, visitant museus, anant a dinar en un bon restaurant, fent un bon vermut, fins i tot per aquells que són fans del vermut. Per tant, tant de bo tots els corredors i corredores acabin de gaudir del dia a la nostra ciutat.
Clar que sí. Aquest és l'objectiu d'aquesta trucada d'avui, repassar una miqueta aquesta barreja d'història, de cultura, de tradició i també de moltíssima natura que teniu a Sant Cugat. He vist que té diversos imprescindibles que hauríem de descobrir si hi anem, no? Per exemple, un d'ells, el primer seria el Parc Natural de Collserola, no? Què ens ofereix exactament, Esther, aquest parc?
Doncs mira, jo crec que el Parc de Collserola, en la seva part santcugatenca, ens ofereix un espai on poder gaudir de la natura en el sentit més ampli de la paraula. Podem descobrir-la caminant, podem descobrir-la corrent, podem descobrir-la també amb bicicleta. És un entorn d'allò més agradable, està a breus minuts del centre de la ciutat, d'un dels altres imprescindibles que suposo que en parlarem després, com és el monestir de Sant Cugat. Tenim a la vora, tenim el Pi d'en Xandri, que jo crec que és un d'aquells emblemes més coneguts i més característics de la ciutat, que està tot just a una de les portes d'entrada de Collserola des de Sant Cugat. Una mica més enllà tenim la Torre Negra, que és un edifici històric preciós, on estem fent també unes visites guiades molt interessants per poder descobrir la història d'aquest edifici. I una miqueta més enllà, ja quasi tocant a Barcelona, també tenim l'ermita de Sant Medir, no?, per exemple, que és un d'aquests altres llocs també molt identitaris amb la nostra ciutat, perquè de fet el dia 3 de març, que és Sant Medir, doncs és un d'aquests festius locals i on tota la ciutadania s'aplega a l'entorn d'aquesta ermita per passar un dia enmig de la natura.
Ens parlaves d'aquestes 8.000 hectàrees d'espai natural preservat i ens citaves, per exemple, el Pi d'en Xandri.
Sí, el Pi d'en Xandri és un pi molt característic de la nostra ciutat perquè és difícil de descriure'l, però és conegut perquè té una branca que sobresurt de la resta de la copa d'aquest pi. A més, és un pi que fa uns 25 anys va rebre un atac, és una d'aquestes històries negres de la ciutat, jo crec, però que ha acabat convertint-se en una d'aquestes coses que uneix a tota la ciutadania. És un pi que ara mateix està apuntalat, té com una sèrie de pals que envolten el tronc i que són d'aquelles imatges que jo crec que és imprescindible veure-la i és imprescindible viure el que transmet també aquest pi.
Com també ho és la Torre Negra. Què ens pots explicar d'ella?
Doncs mira, la Torre Negra, en primer lloc, deixeu-me que expliqui que és propietat municipal des de fa molt poc. Aquest mes passat mes de gener o febrer d'aquest any 2022 vam adquirir finalment aquesta finca. No només la masia com a tal, perquè és una antiga masia fortificada fins i tot, sinó que vam adquirir també tota una sèrie d'hectàrees que hi ha pel seu voltant i que això ens ajuda moltíssim a descobrir quin és el nostre passat més vinculat amb la pagesia, per exemple, també.
Uh-huh. Ens deies també que hi ha diferents opcions per recórrer el parc natural, tant si som ciclistes com corredors o fins i tot amants dels cavalls.
Sí, exacte, Sant Cugat també tenim un bon número de hípiques que també ofereixen diverses visites i diversos tours a l'entorn natural muntats a cavall. Per tant, sigui com sigui, s'ha de descobrir aquest parc natural de Collserola i descobrir aquests tres emblemes que dèiem abans, aquest Pirantxandri, la masia de Torrenegre, amb aquestes visites guiades també, i l'entorn de l'ermita de Sant Medir.
Parlàvem d'aquest parc que té, pel que he vist, un total de 13 espais verds que conformen la vostra ciutat, no? Quins diries, Esther, que són els més destacats?
Mira, jo crec que una de les coses que més caracteritza la nostra ciutat de Sant Cugat és aquestes zones verdes, no? Que vagis on vagis sempre t'acabes trobant amb un parc, no? Encara que no vulguis. Jo crec que hi ha alguns parcs d'estrelles, com poden ser el parc de Can Mates, que popularment és conegut com el parc dels tobogans de Sant Cugat, perquè hi ha uns tobogans d'aquests, no?
Gegants.
Gegants, sí. De fet, són realment gegants. Jo els considero que són molt grans, no? I que donen molta llibertat i molta vida, sobretot als visitants més petits que tenim a la ciutat. Tenim aquest parc de Can Mates, però també tenim el parc de l'Arboretum, també tenim el parc de la Pollancre, en definitiva tenim moltíssims parcs que donen aquesta opció, no? I de fet, una d'aquelles opcions que oferim per les famílies que venen amb criatura a la nostra ciutat és que s'acostin a l'oficina de turisme, perquè allà tenim diverses rutes que enllacen tots aquests parcs. Hi ha una ruta més curta, una altra que és una mica més llarga i una altra que és pràcticament completa per tota la ciutat, passant per tots aquests parcs i que, a més, doncs, també li hem intentat donar una mica més de contingut i hi ha alguns parcs que tenen alguns secrets amagats.
Anem amb les visites històriques que teniu, perquè he vist que al centre històric hi ha el Reial Monestir de Sant Cugat, famosíssim, molt conegut. Com és aquest complex, no? Per què creus que és de visita obligada?
Perquè jo crec que és espectacular. Deixa'm que faci una mica de la ciutat i que intenti transmetre el que jo crec que ens passa a la majoria de santcugatencs quan passem pel monestir, perquè està al mig de la ciutat i forma part d'una manera molt natural del nostre dia a dia, no? Quan anem a comprar el pa, quan anem a treballar, quan anem a l'escola, quan anem a buscar el tren, és la cosa més fàcil del món passar per l'entorn del monestir. I jo crec que això ens acaba d'arrelar, no? Els nostres orígens com a vila, quan en aquesta ciutat hi havia molts pocs habitants i només hi havia un monestir que donava, no? un servei molt concret. Ara al monestir, evidentment, tots tenim una imatge molt majestuosa, no?, d'aquest entorn. Tenim l'església, tenim tot l'entorn del monestir, però ben dit, tenim un claustre que, en el meu entendre, és meravellós. És un claustre que els capitells, 144 capitells, els va esculpir Arnau Cadell. Tots són diferents entre ells, tots amaguen una història al darrere. Justament per això també tenim una audioguia que permet que qualsevol visitant, doncs, pugui anar també el que deia, a l'oficina de turisme, a buscar aquesta audioguia, que és una targeteta amb un codi QR, que tu mateix l'escaneres des del teu telèfon mòbil i pots gaudir el teu aire d'aquesta visita a l'entorn del claustre.
Esther, al monestir també hi ha un dels museus de la ciutat per conèixer la vida dels monjos.
Exacte, sí, dins del claustre del monestir hi ha el museu del monestir de Sant Cugat, que fa un repàs a tota aquesta història monàstica de la ciutat.
I com funcionen les visites? El teniu obert cada dia, els diumenges també, s'ha de treure una entrada prèvia, podem plantar-nos allà i visitar-lo, com va?
El monestir està obert sempre que el vulguis visitar, només cal que t'hi acostis directament i allà ja et donen tot el material que et fa falta per poder accedir a aquestes visites.
Als casos metres del monestir es troba el celler modernista, que va ser projectat per César Martinell. Què ens pots dir d'aquest indret?
Jo el trobo un espai meravellós, també una mica pel mateix que deia sobre el monestir, no? Que està en un carrer extremadament transitat, que hi passen moltíssimes persones al llarg del dia, i crec que això fa que la ciutadania se'l pugui fer seu. Jo crec, però, que una de les coses que val la pena comentar sobre aquest celler modernista és que és una obra arquitectònica que jo considero amb un valor altament extraordinari i, a més, que hem tingut la capacitat de mantenir, en certa manera, perquè, evidentment, també la societat va evolucionant i els temps van canviant, però hem tingut la intenció i la voluntat, jo crec que ho hem aconseguit molt bé, de poder mantenir certes coses que ens ajuden a entendre què és el que s'hi feia allà, no? Tenim uns cups, que és on s'acabava produint el vi, tenim preses també, tenim diversos panells que ens expliquen com arribava el raïm allà, quin era el tractament que se li feia i també com acabava sortint, no? I de fet, Sant Cugat, en la seva història més recent, no? Si ens allunyem una mica d'aquest passant més vinculat amb els monjos i amb el monestir, molt segurament el tret més característic que va tenir aquesta ciutat quan era una vila, quan encara eren molts poquets habitants, és la seva vinculació amb la tasca vitivinícola, amb tot aquest conreu de vinya, tot aquest tractament del vi, i per tant aquest celler modernista, aquest gran monument, ens ajuda a acabar d'entendre això. I a més, no només l'entenem com un museu, no només l'entenem com un espai visitable a nivell museístic, sinó que també és un espai que forma part d'una manera molt activa de la vida cultural de la ciutat. I fem concerts, i fem un cicle de música, i fem espectacles per infants, no? Intentem que la gent entengui que aquest també és un espai per tota la ciutadania.
Hem citat dos museus únics de Sant Cugat, el del monestir, el del celler modernista, però és que encara en tenim un tercer, que és el Museu del Tapís Contemporani.
Exacte, tenim el Museu del Tapís Contemporani, entre altres coses perquè Grau Garriga va ser un dels grans mestres del tapís contemporani català i estava fortament vinculat a la nostra ciutat, però també vinculat a Sant Cugat. I, per tant, tenim un museu dedicat no només a la seva figura, sinó a intentar explicar què és això del tapís contemporani, no? Que sembla una cosa com molt estranya, però creieu-me que en el moment en què hi entres i t'hi endinses, descobreixes que és tot un món i acabes descobrint que el tapís forma part de la teva vida més del que de bones a primeres t'acabes pensant.
Ara vull que ens parlis del Museu Cal Gerrer, perquè aquests dies estem parlant moltíssim als mitjans de Marilyn Monroe arrel d'aquest biòpic que s'ha fet sobre ella, no?, i que s'ha estrenat a Netflix, i resulta que a Sant Cugat, Esther, teniu també un espai dedicat a l'actriu.
Sí. És un museu privat, però que també hi tenim molt bona relació i tenim moltes col·laboracions, però sí, tenim un museu a Sant Cugat dedicat a la figura de la Marilyn Monroe. Jo no m'atreveixo a explicar moltes coses sobre aquest museu perquè no sóc una experta en aquesta figura, però el que sí que em crida moltíssim l'atenció, i jo crec que això també és una d'aquelles coses que a veure si enganxem algun oient a que s'acosti a aquest museu, és que fora del museu a la façana hi ha una figura bastant cridanera de la Marilyn Monroe, també.
Molt bé, molt bé. A quina zona de Sant Cugat està? Està al centre, als afores?
Està al centre, just davant del monestir. Per tant, pràcticament des de la porta de l'església, com aquell qui diu, si s'aixeca el cap es pot veure una cosa.
Doncs mira, no deixem passar l'oportunitat, eh? Fem monestir i fem Museu Cal Gerrer. Anem amb una proposta pels amants del còmic, perquè allà, a la vostra ciutat, també tenen una cita, concretament al Museu del Còmic.
Exacte, sí, també tenim un museu que està dedicat de forma exclusiva a aquest art que és el còmic, no? Està pensat de tal manera que un cop hi entres pot ser un recorregut 100% històric sobre aquesta història del còmic, i molt sovint també doncs hi acullen exposicions temporals, i de fet durant aquest tram final de l'any 2022 s'hi pot visitar una exposició que jo recomano moltíssim, sobretot per aquesta gent que tenim entre 30, 35 i 40 anys, perquè hi ha una exposició dedicada totalment a Bola de Drac, aquest fenomen, no? Que jo crec que hi ha molts joves d'aquest país que hem crescut a l'entorn d'aquestes figures. Per tant, per mi és una visita pràcticament obligatòria abans no s'acabi.
Molt bé. A part d'aquesta, té altres exposicions itinerants? O alguna fixa?
En té una de fixa i en té d'altres d'itinerants que en funció del moment de l'any o d'algun fet històric que passi, doncs les van acollint.
Ens parlaves abans de la importància del tapís a Sant Cugat, i és que el sector tèxtil és importantíssim. Per això compteu també amb un espai que és el Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil Contemporani, no? He vist que aquest és el primer centre, Esther, d'art tèxtil contemporani de l'estat espanyol.
Sí, de fet aquest és el Museu del Tapís, perquè a vegades hi ha com un doble nom, però aquest és el Museu del Tapís, però també és cert que des de l'Ajuntament promovem el fet de que tota la ciutadania pugui descobrir aquest art tèxtil, i des de la Casa Aymat, que és un dels espais de creació que tenim a la nostra ciutat, oferim molts tallers perquè la gent pugui descobrir també aquest art.
Entre els imprescindibles també trobem el Centre d'Art Maristany.
Sí, el Centre d'Art Maristany és un petit gran museu, deixeu-me que ho digui així, també d'art contemporani, que intentem també doncs portar o fer entrar la gent a reflexionar sobre aquest art contemporani, no? Que no sigui només el simple fet de veure art per veure'l, sinó marxar d'allà amb alguna cosa dins teu, no? Amb alguna cosa que et remogui, fins i tot.
I després tenim altres visites, que aquestes, qui més qui menys, les ha de conèixer, perquè també són un símbol a la vostra ciutat, que són, d'una banda, el Mercantic, i de l'altra, el Teatre Auditori, no? El Mercantic és aquesta petita vila vintage de brocanters, d'antiquaris, d'artesans, d'artistes, que és tota una referència a nivell català, no?
Doncs sí, la veritat és que jo crec que tenim molta sort que el Mercantic estigui ubicat aquí a Sant Cugat, perquè és tota una experiència. Entrar allà, o sigui, se te'n van les hores. Entra a les 11 del matí, de cop se t'han fet pràcticament la una, perquè estàs immers mirant coses, fent, no està ben dit aquesta frase, però fent el cotilla 100% d'aquestes antiguitats que et trobes, no? I coses que també et transporten a records teus de la infància. I en definitiva, jo crec que és una experiència pràcticament única la que pots acabar vivint en el Mercantic. No només tens aquesta part d'antiguitats i mercat de brocanters, sinó que també tens tot un entorn, no?, on poder fer el que dèiem abans, un vermut, fins i tot dinar i passejar lliurement per tot l'espai.
I un altre dels referents de la cultura de la vostra ciutat, i per a aquelles persones que vulguin passar un cap de setmana i gaudir doncs d'alguna actuació musical, per exemple, és el Teatre Auditori de Sant Cugat.
Sí, el Teatre Auditori de Sant Cugat jo crec que és un d'aquests teatres de gran nivell i de gran qualitat artística, amb una programació artística d'un nivell molt, molt referent. Compartim molta programació amb teatres com, per exemple, el Teatre Nacional de Catalunya o altres grans equipaments d'arreu del país. I, per tant, estic del tot convençuda que qualsevol persona que vulgui venir a visitar la nostra ciutat segur que pot trobar també una obra de teatre, un concert, un espectacle de circ, fins i tot a la programació del Teatre Auditori que li vingui de gust veure, no? I, a banda d'aquesta gran programació del Teatre Auditori, també la nostra ciutat, Sant Cugat, és una ciutat extremadament activa a nivell cultural i, per tant, és molt fàcil que qualsevol persona que vingui, per exemple, a visitar el monestir, doncs quan surti de cop es trobi un concert a la plaça Octavià, que és la plaça que hi ha davant del monestir, o si trobi una actuació de cultura popular, o pugui també anar a gaudir de qualsevol concert a qualsevol dels altres espais i equipaments i altres teatres de més petit format que tenim a la ciutat.
Fa 20 anys que funciona. No sé si voldries destacar-nos del programa de les properes setmanes alguna actuació important que tingueu?
Doncs mira, deixa'm que digui que jo estic molt contenta de poder tenir. Jo soc molt fan de recomanació 100% personal, aquí per gustos colors. Però jo soc molt fan de la música flamenca, és una cosa que em perd. I el dia 25 de novembre hi haurà un concert de la Maria Pelae, que hi ha algunes llengües que diuen que pot arribar a ser la nova Rosalía, fins i tot. Ah. Per tant, els amants d'aquest tipus de música, per mi això és una parada d'aquesta obligatòria. Hi ha un altre ordre de coses i, de fet, el mateix dia de la cursa de RAC1, el Teatre Auditori acollim o fem una obra que es diu De què parlem quan no parlem de tota aquesta merda, que és una obra de la companyia La Calòrica que ens fa reflexionar sobre la gran problemàtica de l'emergència climàtica. Jo crec que bé, jo l'he vista i rius i al mateix temps penses que bueno, que potser hem de tenir en compte moltes altres coses de la nostra vida.
Molt bona recomanació aquesta, Esther. Escolta'm, estem acabant, però no em vull deixar una proposta per les golfistes i els golfistes de RAC1, perquè a Sant Cugat també teniu algun club important d'aquesta disciplina.
Exacte, sí, a Sant Cugat hi ha vària gent que practica aquest esport del golf, en el golf de Sant Cugat, i per tant els amants d'aquest esport poden tenir també una parada obligatòria en aquest camp, que de fet els corredors i corredores de la cursa, si no vaig errada, també passaran o passarem per davant d'aquest espai.
Molt bé. Un punt important, el tema de la gastronomia. Si volem tastar plats autèntics vostres, què hauríem de demanar, Esther?
Doncs fa una mica de mal fer, perquè com a plat típic santcugatenc no en tenim cap com a tal. Malgrat tot, sí que tenim diversos restaurants de cuina mediterrània, que jo crec que és aquella cuina més nostra, més propera, que estan tant al centre com a les afores de la ciutat.
I si volem ampliar tota aquesta informació, tu ens deies, no?, que teniu una oficina d'informació turística. On es troba, per si necessitem ampliar tot això que hem dit avui?
No té pèrdua, està al costat del monestir, una de les torres del monestir és l'oficina de turisme, i allà la gent de l'oficina de turisme ho té tot preparat per donar tota la informació necessària als visitants, des de mapes fins a aquestes audioguies, fins a una cosa que sí que tenia moltes ganes d'explicar, que és que tenim moltes propostes per a les famílies exploradores que vinguin a la nostra ciutat. Tenim des de mapes perquè siguin els més petits de la casa, els que vagin guiant els pares i mares, que jo crec que això és un punt molt important per tota la ciutat, amb diversos jocs de pistes. Tenim una nova audioguia, que hi ha una noia que és la protagonista, que es diu Sílvia Udó, s'acompanya de la seva mascota i va descobrint alguns racons molt especials de la ciutat des d'un punt de vista extremadament didàctic i extremadament infantil. Barregem els aspectes patrimonials amb aspectes de llegendes, amb el folklore, amb les nostres pròpies tradicions. Crec que és una proposta molt rodona per fer que els nens i nenes siguin els protagonistes d'aquesta visita turística a la nostra ciutat.
Esther Madrona, tinenta d'Alcaldia de Cultura, Educació, Esports i Joventut de Sant Cugat del Vallès. I jo crec que els corredors de la cursa de RAC1 necessitaran, no un dia, no, diversos dies per visitar tots aquests llocs que ens has comentat, i els que no hi participin, doncs escolta'm, també que mirin de reservar-se algun dels propers caps de setmana per descobrir la vostra ciutat. Moltíssimes gràcies i que vagi molt, molt bé.
Moltíssimes gràcies, que vagi bé igualment.
Una abraçada.